Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, 1:33. Bienvenidos al Mirai de los Glacies, el programa de actualidad diocesana para ver algunas de las semillas del reino. Aquí en Mallorca, día de hoy, es viernes 5 de abril de 2024. Estamos en la octava de Pascua, una fiesta tan importante que el mismo día se alarga durante 8 días. La octava, esa fiesta tan grande que no cabe en un solo día. Está con nosotros Monseñor Sebastián Teltebull, obispo de Mallorca, sobre todo para darnos este mensaje de Pascua, aunque lógicamente aprovecharemos para comentar con él distintos temas de actualidad. Gracias, José Ponce, por estar al control de la técnica. Un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Empezamos.
Han pasado ya 3 días desde que se fue. Todavía no entiendo cómo le ha pasado esto a él, al que más amaba.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Se me encoge el corazón al ver tan rota a María. Cojo unas colonias y voy a visitarle. Llamo a mis amigas para acompañarme y de camino no podemos evitar lágrimas que caen al recordar. Llegamos al sepulcro, la piedra.
Don Sebastià Teltebull, bon dia.
Molt bon dia, bon dia.
Benvingut.
Ben trobats novament.
Com està? Bona Pasqua.
Bona Pasqua, i tant.
Antes de xerrar amb tot d'una de sa Pasqua, avui és el principal, però antes de res, l'última hora de l'accident de cotxe que va tenir lloc fa uns dies el grup de capellans de Menorca, mossèn Cristòfol Vidal, mossèn Bosco Faner, que és vicari general de la diòcesi de Menorca, i el diaca Sebastià Bosch, varen tenir un accident. Progressa.
Sí, desafortunadament sí, sembla que sí, les darreres notícies. Sembla, bueno, estan en observació. Jo les darreres notícies que tinc estan en observació, però sí, va ser un accident molt aparatós, molt, molt, i ells bastant contusionats, estan a l'UCI, dos estan a l'UCI, un altre no ha pogut sortir, però hauran d'estar atesos d'un temps, perquè està forta aquesta col·lisió que hi va haver.
Bueno, gràcies a Déu no ha estat més greu, no? Perquè hagués pogut estar...
Hi ha molta fractura, molt de cop, i tot això necessita temps després per rehabilitar-se.
Don Sebastià, el diumenge del Ram varen començar la Setmana Santa i fins divendres sant diverses processions amb moltíssima de gent varen omplir els carrers de pobles i ciutats, i que bé, no? Però arriba el moment més important de tot, la resurrecció, i la Pietat Popular redueix pràcticament a res. No li pareix un pot descompensat?
Bé, hi ha coses que sí que estan descompensades, perquè... La Quaresma són 40 dies de preparació. Enguany està més poc perquè coincidí que Pasqua era molt, molt prest, però són 40 dies que ve ser com tota religió té un temps. Els musulmans tenen el Ramadan, tenen altres de temps llargs, altres religions també s'hi dediquen molt i són un exemple. Aquí a vegades hi ha un relaxament a hora de viure-ho. Per exemple, la Quaresma, qui l'ha viscuda, cada un sap com l'ha viscuda. Molts de cristians no fan prou cas un poc de lo que són els temps de més austeritat, respecten lo d'altres, en canvi lo nostre com si no tingui importància, i té importància perquè avui la sobrietat, l'austeritat de cara a el tipus de ritme de vida que duim és molt necessari, i el temps de Quaresma és un temps de recol·locar moltes coses amb aquest aspecte. Per això parlar molt de conversió, de canvi interior, d'actituds, no només coses exteriors, sinó allò interior que te pot apropar molt més a Déu i ser molt més sensible, més solidari amb els altres, que això és el sentit del dijuni i és el sentit de l'abstinència, també amb l'austeritat i sobretot obrir-se més a la solidaritat en els altres, perquè tot allò que un se priva d'ell no és perquè quedi a l'aire, sinó per donar-ho als altres. Curem-ho té aquest sentit, eh? I la Setmana Santa és la culminació de tot aquest temps, és quan se celebra la mort i la resurrecció de Jesús, i són uns dies que si realment, com deies, hi ha hagut molta gent. Jo no parlaria tant de les processons en primer lloc, parlaria molt, que és multitudinari, molt d'aspectes, parlaria molt de les celebracions litúrgiques, que és el més important de la Setmana Santa. Les processons en són una conseqüència i són una expressió de pietat popular, fins i tot moltes persones que fins i tot diuen que no són creients, però volen tocar sant, volen acompanyar la processó. Li volem anar donant, i ja fa molt de temps que estem donant un sentit que sigui expressió de sa fe, que sigui manifestació de sa fe, com és el que toca ser, perquè les cofreries són precisament germandats que han d'avançar molt amb aquest aspecte de formació, d'espiritualitat, de dimensió social. I clar, les celebracions han estat, jo he viscut les de la Seu, multitudinària, realment moltíssima gent, unes celebracions molt viscudes, molt, molt, jo, la veritat, hi he pres molt de gust. He pres molt de gust preparar les homilies de cada dia, amb el missatge concret que havíem de donar. Veig que ens han publicades totes ja a la pàgina web del Bisbat. I també és una forma de presentar una catequesi, diríem, seguida, sobre el misteri més important dels cristians, que és la mort i la resurrecció. Després, aquest temps, tu deies ara, l'octava de Pasqua, octava, són aquesta setmana, després del diumenge de Pasqua, que és una setmana molt intensa, és una setmana que les lectures mos presenten les aparicions de Jesús ressuscitat, l'experiència dels apòstols que estan entre el no creure, entre el dubte i no acaben de veure qui és. Cada dia quan llegim, ara avui llegim la tercera aparició, que avui la celebració que farem avui cap vespre a Santa Magdalena, començant, iniciant aquest any de Santa Catalina Tomàs, amb els 450 anys de la seva mort, que és avui, també partirem molt d'aquest aspecte del que la paraula de Déu avui mos dona, que les lectures aquestes són les que llegeix a l'Església tot el món avui, eh? I clar, Pasqua no només és aquest octava, són 50 dies, és més que la Quaresma. 50 dies que jo m'agradaria que els cristians els avisquéssim en la intensitat en què vivim una Setmana Santa, perquè és l'aspecte positiu, és l'aspecte de triomf, és l'aspecte, jo diria, més important de lo que és la vida d'un cristià. No hem de fer cara de funeral, no hem de fer cara de divendres sant, el divendres sant acaba, però el divendres sant no és la darrera paraula, la paraula definitiva, és la vida, és la resurrecció. I a vegades feim més cara de trista i mos va molt més el sentiment i mos va molt més aquestes expressions de dol. Mira, hi ha una cosa que la Soledat Dimolts l'altre dia ho deia en una trobada que teníem: com és que va tanta gent en els funerals i tan poc en els batejos? Els funerals hi ha una gentada, es ve que hi ha un compliment social, tot el que vulgueu, però sensibilitza més tothom de cara a sa mort que no de cara a sa vida. I jo voldria reivindicar un poc. Ara mateix, la nit de Pasqua, vam batiar a la Seu tot un grup d'adults, i era preciós veure-ho en allò, perquè són gent que s'ha decidit a ser cristià enmig de la situació que estem, i tot un grup d'adults que també es van confirmar. I la celebració va ser preciosa en aquest sentit. Es va valorar molt aquest pas, que era un pas molt, molt de vida, un pas de Pasqua. Per això jo dic, el que deies, en hauríem de viure, tot ho hem de viure, però ara viure-ho amb intensitat aquests 50 dies.
Jo personalment trobo que falta qualque expressió de pietat popular a l'altura de l'alegria. El mundo entero se desborda d'alegria,
sí.
La litúria.
Però mira, tal vegada hauríem de dir que hi hagi tantes processons d'alegria com n'hi ha de tristesa. Eh? Hi ha les processons de matí de l'encontre, que es diu, que s'ha trobat de Jesús amb Maria, que moltes parròquies ho fan, aquí també, és el moment que es canta l'Aleluia i es canta tot el que són els cants de Pasqua. Però clar, després a nivell popular jo sí que veig que el que hi ha aquí és una reminiscència també de temps, que són els pancaritats, que això sí, ho hem vist, i si ho veus dels diaris cada dia han tret moltíssimes sortides de molta gent, i això jo ho he trobat meravellós, ho trobo preciós, perquè és el poble qui surt a fer festa i a celebrar Pasqua. Alguns li donaran un sentit més explícit. Jo, per exemple, he estat a dos dilluns i dimarts, vaig a ser dilluns allà a la Torre d'Andratx, que hi ha aquella capelleta de Sant Telm, i ho van viure molt, molt bé, i de fora hi havia, després hi havia balls i bons, gent que menjava panades, i és tot un sentit de germanor. Un sol demà vaig anar a Llubí, un milenar de persones també, fent paelles, i la gent ajudant-se uns en els altres, convidant-se a tothom. La celebració de l'Eucaristia també va ser molt, molt viscuda, amb moltíssima gent. Això és top escual, diríem, aquesta setmana. El poble també sap expressar aquesta alegria. Jo ho he valorat molt en això.
A una persona que ens estigui escoltant i ho estigui passant malament, estigui amb una malaltia, per exemple, què li diu la festa de la resurrecció que estan vivint aquests dies?
No, senzillament, és clar, el dolor, la malaltia, la mort, hi és tant per als creients com per als no creients. Els creients ho patim ben igual que els altres. El que la fe ens dona, jo diria, una capacitat de llegir-ho d'una altra manera, de viure-ho d'una altra manera. Jo més que res ho puc dir des de l'experiència, 52 anys de capellà que duc, l'experiència d'haver-ho descobert amb els malalts, sobretot, i amb la gent que s'ho passa més malament. Te donen un testimoni de fe que en qualque moment diu, ja m'agradaria jo tenir aquesta fortalesa. I és que realment Déu dona una capacitat molt gran en aquella persona que es posa a la seva disposició i sap encaixar i sap acceptar la contrarietat, però l'accepta des de la fe, com Jesús clavat a la creu, accepta... És a dir, no tenim altra resposta que aquesta. És a dir, jo a vegades quan diuen el problema del mal, mira't la creu, això sí que té d'explicació. I no en té, no té més explicació que Jesús accepta el nostre destí, que s'ha mort, la mort de tots, però també acceptes destí a que ha vingut provocar per una injustícia. Jesús mor perquè nosaltres morim, però també mor perquè nosaltres matam. És a dir, estem veient el que està passant a Israel, està passant a Palestina, està passant a Ucraïna, a Rússia, a tots aquests països, a Haití, a Nicaragua, tot el que està passant allà, dius, és que sembla mentida que la persona humana pugui pensar que ha de matar una altra. I doncs Jesús passa per aquest glob. I és el que ha donat sentit, a dir, ha canviat el sentit de la mort perquè ell ha ressuscitat. És a dir, la mort no ha estat la darrera paraula, no ha estat el definitiu. El definitiu és la resurrecció. I clar, quan una persona, jo ho he vist, ja te deia, ho he vist fins i tot amb malalts que he assistit en el moment de morir, passant-se nit a casa seva i tot això, he descobert molt com te xerren i com estàs pregant i resant amb ells, i els veus com amb una passa ja a l'eternitat, els veus que te parlen del futur i te parlen de Déu i te parlen amb una serenor i una pau que diríem fora de sa fe difícilment te la trobes, eh? Però és que fins i tot diuen que humanament el cos humà genera aquesta capacitat d'encaixar aquest moment tan difícil com és el moment de sa mort. Però jo molt d'ells, la veritat, els he escoltat més que els hi he parlat, perquè són ells els qui donen testimoni, i he descobert certament coses exemplaríssimes de part d'aquell qui pateix la malaltia o està en el moment de morir.
Ho ha comentat antes, don Sebastià, comença avui l'any que commemora els 450 anys de la mort de Santa Catalina Tomàs. Avui vespre hi ha una eucaristia al monestir de Santa Magdalena,
a
Palma.
Sí, a les 6:30. Sí, ja està preparat. És el primer acte, diríem, d'aquest any centenari, el que durarà tot un any. S'estan preparant molt de programes, molt d'actes. És el que vam presentar dia 20 en el Papa, que se li va presentar aquest programa, se li va presentar tot el que significa per nosaltres Santa Catalina Tomàs. El Papa ho va acollir molt bé, amb molta alegria, quan li vam donar el quadre de Santa Catalina amb una relíquia, li va cridar molt, molt l'atenció, allò, i ho va valorar molt. I tot l'any es anaran fent actes tant de tipus religiós com de tipus cultural. Santa Catalina té una dimensió molt popular, i per tant aquesta dimensió popular, que és expressió, diríem, de tot lo religiós i de sa fe en què ella ho va viure i el poble ho viu, jo faria una crida un poc a viure un any intens tenint ella com a referent. Aquesta és una dona que en aquest sentit troc que dona una expressió molt clara i un testimoni molt clar del que és el geni femení, diríem, dins la nostra Iglesia, junt amb tantes altres dones que són les que han mostrat aquesta fortalesa del seguiment de Jesús. I ella, una lota senzilla, una lota pagesa, una lota que amb pocs estudis, però que el cor s'enamora de Jesús i entrega la seva vida, i a pesar de les dificultats que troba, ella tira endavant i no té por, gens de por. I per això crec que és un referent per la nostra santedat i per el nostre camí de santedat. És un referent per tota persona, jo diríem, que vol descobrir en Jesús un poc el sentit i el camí per la vida.
Per altra banda, ahir Manacor va despertar lamentant la caiguda del sostre de l'església de Son Negre.
Sí.
L'Ajuntament demana al bisbat la seva restauració urgent. Sabien que podria passar això? Quan i com es preveu la restauració?
Bé, jo els detalls no puc dir la previsió de futur, perquè és una cosa que s'haurà de parlar molt. Jo vaig saber el mateix vespre, clar, la previsió, no hi havia una previsió d'allò que hi és, perquè s'havia restaurat o s'havia mirat fa uns anys i semblava que no amenaçava perill. Ha estat una sorpresa molt grossa i una sorpresa, clar, desagradable en aquest sentit, perquè, clar, caure tres voltes d'una iglesia realment ha estat un milagre que no hi és ningú, perquè fa poc que va morir el capellà que normalment hi deia missa allà de Llorenç Galmés. Se va fer una missa per ell allà i també ple de gent. Déu Menenguard, hagués caigut en aquell moment. Ara hi havia en previsió un casament també. Clar, aquestes iglesies no s'empren habitualment, perquè tampoc no tenim prou elements per atendre-ho tot, però s'empren en moments determinats d'una festa, en moments determinats que hi ha una celebració d'un casament o això, i clar, ara hi havia d'haver un casament i per tant aquesta iglesia ara quedarà. Jo crec que és mal de fer la restauració de tot, perquè són tres arcs, és tot el sostre, i s'haurà de mirar com s'ha de fer i de quina manera. També hem de vetllar perquè el patrimoni estigui cuidat. Això ho intentem sempre. Se hi fa moltíssima feina amb el patrimoni, moltíssima, però clar, tenim tant d'edificis que necessiten una atenció constant i una despesa que no té preu, diríem, de lo que val.
Veiem les imatges, fa molta pena veure un temple en aquestes condicions.
Sí, quan te'l veus sense que no caigui, està bé, perquè tot hi és. Ara, quan tu veus així destruït, com a vegades has vist aquí fora, record imatges d'Haití, quan hi ha el terremot i tot allò, el terratrèmol, també veus les iglesies destruïdes, quan hi va haver el desvolcà allà a La Palma, a Canàries, les Illes Canàries. Jo vaig parlar molt amb el bisbe d'allà el mateix dia que estava succeint, i veus aquell campanar que se'n va per terra, les iglesies queden destruïdes. Clar, fa pena quan una iglesia està destruïda.
Que una iglesia caiguda recorda un poc allò de Sant Francesc, no? De...
Sí.
Reconstruye la iglesia.
No, és que Déu mos ho diu, repara, reconstrueix aquesta iglesia. Però no es refereix tant a la iglesia material, se refereix molt a la iglesia que és la iglesia que som tots nosaltres, que també necessita molta reconstrucció i necessita que ho visquem molt, tot el que significa. Ara, jo crec que ja s'ha mirat i se començarà a estudiar com l'Ajuntament mateix em va dir que vol col·laborar. Jo ho llegia avui també en aquest sentit. Crec que aquí, en l'esforç de tots, hem d'intentar intentar xicar-ho com més pres puguem i amb els mitjans que comptem.
Ara, dia 8 d'abril, dilluns, se celebra la jornada per la vida.
No, aquí ho celebrarem més endavant. La celebrarem més endavant. Ja hem anunciat que ho farem el mes de maig, juntament amb la trobada que es fa a Lluc.
En la família.
En la família. Sí, perquè són uns dies aquests que hi ha altres coses, i per pura donar peu a que celebri bé i que hi hagi una bona consciència per fer-ho, vam decidir amb la delegació de Família i Vida que ho faríem aquest dia que hi ha la trobada de les famílies a Lluc, que pugen moltes famílies, i és un dia que ho podem viure i ho podem celebrar millor.
Pues ho xerrarem, ho anunciarem més endavant aquí amb Manuel, sí, sí. Siré, delegat de Família, sí, i Vida del Bisbat, no? No és una notícia d'avui, però no havien xerrat a cope amb vostè des d'aquell moment, en aquest programa. Luis Argüello va ser nomenat president de la Conferència Episcopal Espanyola. Quina valoració fa d'aquest nomenament, don Sebastià?
És un nomenament de continuïtat. Jo diria, ell ha estat secretari durant tots aquests anys, abans del secretari actual. És una persona que coneix molt el món de la conferència, que uneix molt les relacions també amb l'Estat i amb tots, jo diria, els organismes en què la conferència té relació. Jo crec que una persona que és coneixedora ja de la realitat, ja hi ha molt de camí fet, eh? És com un bisbe quan va a una diòcesi, si la coneix, ja avances molt, eh? I guanyes anys en aquest aspecte. No de passar un temps en què has de conèixer, t'han d'explicar les coses, ho has de tocar molt en les mans. Ell, en aquest sentit, jo crec que ho farà bé, com ha fet molt bé tot el de secretari, no? Ell, en aquest sentit, és molt, jo diria, és molt vàlid, molt, molt.
Aquesta Setmana Santa, aquesta Pasqua, don Sebastià, les està visquent pensant la darrera seva com a bisbe de Mallorca? No és així, no ho sabem?
No, això no... Jo mai ho he pensat en això, vull dir, ja ho dirà Déu quan vulgui. Jo visc com si, mira, i ves de ser sempre... Estem ara preparant un pla pastoral i l'estem preparant des del mes de maig amb la intervenció de moltíssima gent, en consultes a tothom en demanar quins han de ser els objectius que en aquest moment mos hem de proposar, encara que en deixem altres de banda. Ja dic que ha participat moltíssima gent, han participat els consells de pastoral, de presbiteri, mos ha vingut des de tots els arxiprestats, que han intervingut tots els capellans, han consultat moviments, han consultat associacions, han consultat col·legis. Els col·legis han fet una cosa impressionant d'aportació, els 12 col·legis de l'Iglésia que tenim. Jo crec que s'està marcant una pauta de futur, però molt clara, que algú diu, bueno, i ara aquí el bisbe acaba, hem d'anar a fer un pla ara. Digues, jo no el faig per jo, no és pla, el faig per la diòcesi. I jo me'n vaig a vindre un altre. El voldrà seguir o no el voldrà seguir, però jo crec que no podem estar aturats. I a lo millor encara, a lo millor, que sé, jo no sé els temps que van dir 2 anys, però 2 anys que allargaven fins que després se nombra un altre. Però poden passar 2, en poden passar 3, pot passar, no ho sé, no ho sé.
Això pot passar, eh?
Clar. Sí, perquè, de fet, jo veig els qui no els hi han dit res de 2 anys, encara no els han canviat, no han nombrat ningú. I no sé quan pot ser. Jo amb això, la veritat és que estic molt tranquil, faig feina com si res passàs o res hagués de passar, perquè crec que tinc a respondre el moment present. El moment canvia tant d'avui a demà que jo no puc posar previsions de ja no farem això perquè mira, prest, és d'acabar. No, jo encara que me diguessin és d'acabar, jo diria no, però això ho hem de seguir fins al darrer moment i després continua. Els bisbes estem per servir l'Iglésia, no per servir-nos de l'Iglésia. No escalam per tenir puestos d'èxit i de preeminència, no, de cap manera. No, tots servim allà on som, en el que Déu mos demana.
Lo darrer, don Sebastià, no podem oblidar que demà és la final de la Copa del Rei a Sevilla. Un comentari per l'equip, per l'afició mallorquinista, que bona part s'ha traslladat allà.
És que no sé què es pot comentar, que tothom hi vagi molt animat, que animin molt a l'equip, que tothom, no sé, faci tot el possible per animar-los i que, clar, un té la cosa de que res d'aquí ha de guanyar, aquí no hi ha altres equips. Jo l'altre dia que també me feien una entrevista, me va venir gent d'altres equips de Mallorca i nosaltres no mos defensa, clar, no vull dir qui eren, però a Mallorca no només n'hi ha un i n'hi ha més, clar, aquests altres són més petits i no són més humils en aquest sentit. Jo vull empenyar tot, ho vull animar a tothom i des d'aquí també jo voldria desitjar-los que guanyin. Jo també això t'ho estimes perquè és part de la nostra vida i la nostra vida molt estimam.
Don Sebastià Deltebui, bisbe de Mallorca, moltíssimes gràcies per venir avui i molt bona Pasqua.
Igualment a tots, i que aquest temps, que em dic que són 50 dies, com a mínim, el sabent aprofita. Eh?
Gràcies. Hasta aquí nuestro Mirai de la Iglesia de este viernes. Nos escuchamos la semana que viene. Buen fin de semana. Te dejo ahora con Mediodía Cope. Gracias.